Més de 150 vols han tingut o tenen retard, tant de sortida com d'arribada a Mallorca. La demora mitjana és de 33 minuts. Molta paciència, per tant, si avui heu de rebre algú o heu d'agafar un vol. Les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, tercera hora de programa. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió. S'incorpora Marga Cifra als comandaments tècnics i tenim encara moltíssimes coses que contar-vos. Aquesta sí,
abans,
en concret...
Però abans recorden que ens ha quedat un tema
exactament
pendent amb en Pere, Pastó, que no ha tingut temps de dir-ho, però que tot allò que s'ha recatit amb aquest llibre ha cedit els drets d'autor a la Fundació Deixalles. Tantes dibuixos, les il·lustracions que ha fet en Sarraïma com s'obre aquesta petita Walden d'en Pere J. Pastor, publicat per Cairat. Tots els beneficis aniran a benefici de la Fundació Deixalles. La presentació serà aquest dissabte, ja ho han dit en el celler Macià Batlle de Santa Maria. Ja ha dit que anirien gent de Deixalles que seran allà en aquesta presentació per parlar d'aquest llibre, tota la recaptació del qual els drets d'autor aniran en aquesta fundació.
Sí, si us coincidíem amb els serveis informatius i no podíem
aquestes coses
acabar
passen.
Ni aquesta
és que tot
frase.
Allò bo arriba en el minut de descompte. És com
raó.
El gol d'Espanya... contra 90, Portugal dilluns.
Exactament. Idò, això era important i per això ho volien destacar, perquè abans se'ns esgotava aquest temps. Què vos sembla si recuperam la notícia que mos cridava l'atenció a les 9? No deixava de ser cridanera. El titular és el següent. Parlam de la qualitat del semen dels espanyols. Despacito, quiero respirar tu cuello
despacito, deja que te diga cosas al oído. La qualitat del semen no és igual arreu de tot l'estat espanyol. Un estudi presentat al Congrés Anual de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia ha conclòs que els homes que viuen al nord de la península presenten una millor qualitat seminal que aquells que viuen al centre, al sud o al sud-est.
La investigació ha analitzat prop de 400 homes atesos en 7 centres de reproducció assistida entre els anys 2024 i 2025 i els científics varen estudiar aspectes com el volum del semen, la concentració d'espermatozous, la mobilitat o la morfologia, però també els hàbitats de vida dels participants, per exemple, que s'alimentaven o quina era la seva alimentació, el seu exercici físic, el consum de tabac, alcohol o cafè, entre d'altres.
La sorpresa és que els hàbits eren molt similars a totes les regions. Tot i això, les diferències de la qualitat del semen eren significatives. Per exemple, els homes del nord registraven gairebé el doble d'espermatozoides mòbils que els del centre de la península.
I segons els investigadors, això indica que el factor determinant no seria tant l'estil de vida com si l'entorn. La principal hipòtesi és l'impacte de la contaminació ambiental i d'altres contaminants presents a les zones més urbanitzades, tot i que encara fan falta més estudis per identificar les causes concretes.
Els autors, això sí, insisteixen que mantenir hàbits saludables continua sent important per a la fertilitat, però reclamen també polítiques públiques per reduir l'exposició a contaminants i protegir la salut reproductiva de les futures generacions. Vos demanava a primera hora com valorau aquestes dades. Vos imaginàveu aquesta diferència seminal entre nord i sud? Com aquella, recordem, com aquella sèrie.
Amb en Patrick Swayze.
Amb Patrick Swayze, sí.
Bé, jo ja ho he dit en el començament del programa. És d'aquells estudis...
És en Patrick Swayze. Perdona, és que ara s'ha fet un poc el flipat, perdona l'expressió.
No, n'és baix d'altre. Ja
Patrick
està,
Swayze de tota la vida.
Swayze.
Joana.
Yes.
Després d'aquesta
ja
punt.
Està,
després d'aquest punt tan interessant... No, que en el començament del programa explicàvem una mica que aquest tipus d'estudis, allò que fan és un poc posar-nos davant el mirall, no? Sobretot entre regions, comunitats autònomes, sempre allò de aquí fan millor la truita de patata, aquí tenen millor qualitat, en aquest cas d'esperma, no? És una miqueta per fer aquest rànquing, no? Aquestes comparacions, són estudis a vegades més interessants, a vegades manco, però sí que és vera que mos posen davant el mirall. Dit això, sí que és vera que també manifesta, posa de manifest que el canvi climàtic és un fet, no? Allà on hi ha, per exemple, zones més industrialitzades, hem explicat abans, és allà on hi ha manco qualitat d'esperma. Per tant, el canvi climàtic també és un fet a l'hora de reproduir-nos, no? Perquè en el final, la Maria Antònia deia... En els joves no mos interessa massa ara aquesta qüestió, però quan siguem o quan vulguem ser pares, sí, no? Perquè, per exemple, si és hora de voler ser pare o mare, la qualitat és més baixa, pot suposar un problema, no? És hora de tenir o de formar una família.
Així és, Marta Garau.
I que no, és un estudi no exempt de testosterona, no? Perquè se parla de la qualitat del semen. Això podria generar, tal vegada, no sé, comparatives, comentaris...
Home, quan parles d'aquest tema,
sí, sempre
hi ha com sempre que... Jo vull, com que som una persona empírica, saps que a mi també m'agrada fer... enquestes, he demanat a molts de companys de la redacció o de control si en qualque moment parlaven de la qualitat seminal al mig d'una reunió o si s'havien fet qualque prova, qualque seminograma.
Què t'han dit?
Que
tens
no,
un estudi
ara
de camp.
Per ara ningú ha passat pena de la qualitat del seu esperma, si no és que qualcú hagi intentat tenir fills. Quan has hagut de passar per una clínica de fecundació és quan te fan aquest seminograma i aleshores investiguen una mica com els atents. Ho dèiem abans, no crec que sigui tant el canvi climàtic deu afectar, però el canvi climàtic repercute directament en la contaminació, que és allò que deia aquest estudi, on hi ha ciutats més contaminades, més urbanitzades, la qualitat del semen davalla, bàsicament per un tema de contaminació, perquè segur que també això s'encomana fins i tot a l'ADN
poc...
més bàsic de ser ser humà, però també si tu, parlant de vida saludable, però vida saludable fins a un cert punt. Si ets esportista, fas, per exemple, ciclisme, has fet d'haver de sotmetre en els teus testicles a la pressió de fer bici tot el dia, fa que molta de gent s'hagi trobat després que la qualitat del seu líquid seminal ha de ballar.
O
per exemple,
roba molt ajustada.
La morfologia dels seus espermatozoides ha canviat, o, per exemple, du roba molt ajustada.
Això afecta també.
Ara que tornes els calçons aquest de tub, ara que tornes famosos pitillo, a lo millor...
Tu no creus que ara mories 90, però...
Tornen,
però és més associat...
A mi me fa por. Jo he tardat mesos en fer sa passa de tornar a dur calçons amples. Ara que m'havia comprat un parell d'amples, ara resulta que tornarem a anar estrets a les totes.
Amb aquesta calor, aquest tipus de calçons no són gens adequats, eh?
Estimada, sa licra tampoc és adequada, hi ha gent que encara insisteix en anar embotit. Qui són nosaltres per jutjar? Només comentar amb aquest estudi.
Però en aquesta secció mos permetem opinar.
Sempre.
Per això.
Opinar sí, però jutjar mai. No. Nosaltres...
I sempre de manera empírica.
Exactament.
No? Jo ho intent.
Aquest observant, però no el jutjam, no?
És un poc el nostre lema. Ara, quan tu deies, se confirma o se subratlla aquest tòpics, abans has parlat d'aquest xicarrón del norte.
Home, perquè, entre d'altres coses, és perquè el nord ha sortit més afavorit, no?
En aquest cas, sí. Però, clar, supos que sí, estar acostumat a moure troncs de grans dimensions d'un costat a l'altre, això t'ha de reforçar internament de qualque manera.
Clar,
sí, això és una bona idea.
Estimada, com ho comentaves? Si no, també és estereotip. Clar, justament ha sortit que és del nord, s'ha corroborat la teoria que ja hi havia.
Seria molt interessant com estan parlant a les ràdios del nord d'aquesta qüestió. Seria interessant escoltar les seves opinions, sens dubte. No les tenim, però bé, en tot cas...
I el nord no només és el País Basc, ho dic perquè a vegades...
No,
com
però els acudits concentren...
També hi ha Galícia, també hi ha Cantàbria, també hi ha Santander, és a dir, pot haver...
Ens referíem a que gran part d'aquests acudits se concentren sobretot al País Basc.
Navarra.
També,
que ara
també,
estan celebrant el Sant Fermín.
També. És un dels temes que ens ha cridat l'atenció, però tenim molts més. Si vos sembla, toca ara passar consulta amb el nostre veterinari de capçalera, ja el coneixeu, si sou seguidors habituals d'aquest programa, és Manu Ruiz de la Ribera, Veterinaris, o el que és mateix, Catman. Manu Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Avui fem l'associació entre estiu i animals de companyia.
Efectivament, Marta, perquè cada vegada és més comú o freqüent, ho poden dir com vulguen, que la gent vulgui compartir l'estiu i el que aquesta estació suposa o comporta amb els seus animals. Però anar a la playa amb el teu animal, amb el teu cap, per exemple, no és tan senzill com agafar la tovallola i sortir de casa. No totes les platges hi permeten l'accés, hi ha normes que s'han de respectar i també, Xisco, hi ha riscos que molts de propietaris desconeixen.
Així és, a més, la calor, l'arena, la sal, les espigues o fins i tot un gromer poden convertir una jornada de diversió en una visita inesperada al veterinari. I alerta també amb els capricis de l'estiu. Allò de compartir un gelat, una mica de cindri o deixar una copa a l'abast del ca pot tenir conseqüències molt més greus d'allò que sembla. I en Manu ja és aquí per aclarir els nostres dubtes i saber com podem gaudir d'un estiu segur en els nostres animals de companyia, perquè mascota no és correcte en català, les mascotes només són aquests animalons que animen un equip. Si és un animal de casa, és animal de companyia. No ens volen dir ses lingüistes, sinó tot sempre seguint la normativa. Cada vegada hi ha més gent que vol anar a la platja en el seu cas. Quines són les normes bàsiques que hauríem de posar en pràctica quan traïm el nostre cas no només a passejar, sinó també a passar un dia de platja?
Bueno, en principi, la primera norma bàsica és trobar una platja que estigui permitit anar amb un ca, no? Perquè no totes les platges és així i, en principi, no podem amollar el ca a qualsevol platja, sobretot, bueno, en principi perquè la llei no me'n deixa i, sobretot, perquè, bueno, pot molestar les altres persones que siguin allà. O sigui, que trobar una platja que sigui així. A Palma crec que tenim Escarnatge, si no vaig errat, i hi ha d'altres per tota l'illa, o sigui que només es mirar la llista, que jo no me sé de memòria, però és fàcil. Clar, també tenim l'opció d'anar a qualsevol cala amagadeta, no?, i anar caminant, i en principi aquí, com que no hi ha socorristes i tal, la normativa queda una mica a l'aire, no?
Vull dir, no?
Sí, exacte. Bé, o sigui que podria ser una altra opció, també.
Sí. Si la duim a una d'aquestes platges que si es permet dur cans, hem de saber, per exemple, hi pot estar moltes hores un ca a la playa, es posat en el sol, a serena, a l'aigua de la massa saladina, o hem de passar pena?
Han de prendre les mesures que prendríem per nosaltres mateixos, és a dir, si nosaltres portàvem una sombrilla, pues, pescar també, aigua, no? Qualsevol cosa de menjar, si hem d'estar allà moltes hores. I, bueno, si tenim un ca que li agrada anar a la mà, no?, i nedar i totes aquestes coses, pues, també deixar-li, no?, que disfruti de...
Que aquesta és una altra, hi ha cans que sí,
no,
que tu
ja que no
els
agrada,
que els encanta tirar-se dins l'aigua i d'altres que no.
Sí, jo en canten dos, una és
una
que
estiria
tot el dia dins l'aigua i l'altra...
Però pare no aprèn de nedar, no?
Sí, però bueno, jo a la meva ho he intentat mil vegades.
I de fet,
no
pot generar molt de estrès.
Sí, sí,
que
ho passen bastant malament.
Fatal,
sí, ho passen bastant malament.
Jo ho he intentat
malament
amb el meu i no hi ha manera.
No, ja està. En aquest cas, tampoc no... Bueno, podem anar a la platja amb ell, però potser pues, s'han de dur una mica més d'aigua per refredar-lo, si vols.
I després d'anar a la platja, igual que nosaltres, mos han de llevar serena i la saladina, supos que és important també a ells dutxar-los, no?, o fer-los nets.
Sí, amb una manga ja va bé, i li passes una mica d'aigua dolça, i en principi ja ho tenim, no?
I també les faldes de carretera, que moltes vegades no hi pensam quan accedim a un redol de platja.
Bueno, i serena, a la platja,
està,
també.
On ha pegat tot sol tot el dia. Bé, serena, sí, però se suposa que serena, nosaltres ja anem descalços, i si serena està calenta, com que en són com a més conscients. Però de vegades s'asfalt, si nosaltres anem amb sabates i el nostre ca no en du, a lo millor haurien de... Bé, si és que no pesa 2 tones, convendria agafar-lo una micona per ajudar-lo a travessar i que no s'ha deixat les peulles,
sí, de fet,
petitó enganxades allà.
De fet, l'any passat crec que van xerrar d'això i justament hi ha, bueno, com pomades o cremes o alguna cosa així que li pot posar... a les patates, justament per protegir-los d'això, o fins i tot, bueno, això ja és una mica més exagerat i no crec que faci falta posar unes patates, no?, perquè no se cremin. No, és que se cremin... Xisco, no riguis.
En aquest cas no seria humanitzar, sinó seria protegir.
No, però m'ha recordat perquè... el Torito i la Luna.
Ah, sí.
O el Fari, que lleva botines i no va descalzo, sí. M'ha vengut.
Perquè se cremen i de vegades curar una ferida a les almohadilles és complicat, no? Vull dir que que no curen tan fàcil, perquè, clar, és que continua caminant...
Clar,
i
contacte amb altres pols...
I és, sí, sí, és un problema, per això que ho dic. I, però hi ha pomades i coses així, i fins i tot li poden posar, si voleu, vaselina. Vull dir que no fa falta fer coses molt complicades, però sí, posar algo per protegir, sí, perquè no duen sabates i... I, bueno, pues els han de protegir, no?
Hi ha races de cans, per exemple, que toleren pitjor la calor i l'exposició al sol, per exemple, que unes
sí,
altres?
Sí, els braquicèfals tots, no? Perquè com que no poden fer...
Explica-mos què és això.
Ah, vale. Els cans que no tenen nas, diguéssim, no? Els bulldog francesos, els bulldog anglesos, els pequinesos... Jo què sé, ara no me surt ningú més, no? Aquest que no tenen,
sí, sí.
Que no tenen nas. Aquests, com que s'intercanvi de calor quan panteixen, no el poden fer bé perquè no tenen el que fa falta, ho passen fatal amb la calor, la veritat, sí. Sí, sí.
Important també la dutxa després de la platja.
Sí.
Que això, home, jo suposo que tothom dutxa els seus cans, ho hem comentat, no? Però a vegades se queden, fins i tot, no tan sols els cabells, sinó els ulls.
Sí.
La gent fa una dutxa ràpida, però no fan els ulls.
I poden rentar els ulls amb una mica de...
I se poden arribar amb una mica a fer malbé.
Amb una mica de suero, i fins i tot, jo sempre ho dic, no? Si hem anat a la platja, que normalment fa aire i tal, podíem posar una mica de llàgrima artificial o lubricant ocular, perquè ja no se diu llàgrima artificial, el lubricant ocular... abans d'anar-hi i en tornar.
O sigui, abans també
sí.
Seria necessari.
Uh-huh. I a vegades n'han parlat de crema solar per cans que no tinguin els tipus de pèl que m'ho explica en Manu. N'hi ha que en tenen doble, n'hi ha que tenen molt de pèl, però n'hi ha alguns que gairebé no en tenen, i en aquests tipus de cans convé posar-los una mica de crema. Quan m'ho xuflem a nosaltres la protecció 50, també recordar
sí.
Que n'hi hem de posar en els cans.
Sobretot hem de protegir el plano nasal aquí, no? Aquí aquesta part de damunt bueno, de la boca, si vols, i les orelles també. Sí, I sobretot si són blancs, no? Perquè és com si fos un...
En el cas que el nostre...
Una persona molt blanqueta que no anem mai... I se cremen, també, clar.
Clar. T'anava a dir, és que tenen...
I si no, una camiseta, en aquest cas, que, perdó, que t'ha xapat dues vegades.
No, no.
Una camiseta, en aquest cas, que no tenen pèl, posar una camiseta com molt de nins que van
de
a la platja...
Nins que tenen la pell molt blanqueta, idò igual.
Sí. Camiseta i bòtetes. De vegades és necessari.
Sí, i si anem en un barco, un chaleco, també, sí. Un guardapits.
Crec que en Xisco, si se n'afluixava de tenir ara
no,
només en pensar no, tot doncs, el
perdona,
que podria arribar a fer...
Perdona, m'apareix allò més lògic del món. És a dir, si tu tens un animal... n'has de tenir cura com si fossis tu mateix,
totalment.
Si no, no en tinguis.
Totalment.
Jo, com que no m'ha incapacitat per tenir cura de ningú més enllà de mi mateix, doncs per això no en tinc, si no m'encantaria, com a na Joana, que des d'aquest cas...
Som una altra persona.
Ets cofoia.
Està molt més feliç, no? No, sí. No trobes que està més feliç. I ja està.
Escolta, t'anava a dir, en el cas de que el nostre canet nedi, li agradi saigo, i per exemple, li piqui una medusa, un grumer, més ben dit. Què han de
pues
fer?
Si te pica un grumet, has d'anar al veterinari, igual que nosaltres anem en el metge, no?
Home, nosaltres tenim com a solucions ràpides o efectives que ens poden ajudar. En el cas de que allà
bueno, pots tenir
piqui...
una crema, una pomada contra la picadura de grumets, i si no... però normalment, si li pega una reacció gran, el millor és anar al veterinari, perquè, clar, el tamany d'un ca... Bueno, dependeix del ca també, no? Però normalment solen ser cans mitjans o petits, i clar, no és igual que te piqui tu que piquen el ca. Jo crec que sí, que el millor seria... Jo no he vist mai, 25 anys que faig aquesta professió...
No has vist mai una picada de grumer?
No.
Això seria un ca molt mariner, molt acostumat a la...
O sigui, amb la llengua o no, a la sofa, sí, no. Que s'ha d'aquesta, sí, però una picada de grumer no.
I parlant d'alimentació, quan arriba l'estiu, menjant gelat, menjant begudes en gel, etc. Se pot donar el menjar molt, molt fred en els animals?
En
els cans? No, seria com els humans. Tot depèn de la tolerància de l'animal. I temes gelats, n'hi han de donar, ho dic perquè sempre s'ha dit que no s'hi ha de donar sucre, no s'ha d'humanitzar el menjar dels animals, han de menjar pinso, ho defensa sempre que pot en Manucat Man Nostro, però se li pot donar qualque petit caprici.
Li poden donar...
Oh, no.
Sí, però jo troc que sí, perquè si volen gaudir així de l'animal, per això és la meva opinió, no? En principi sí, el que passa que, clar, no li has de donar un pot sencer de gelat, no?
Vam parlar l'altre no, dia de gelats per cans.
Sí,
que
sí.
Que pots fer tu el mateix
exacte,
un
i en tenim, no?, de preparats per ells, o sigui que, en principi, per què no? I xerraven també de fer...
congelar
bueno,
brou.
Si vols un polo de brou.
Un
i
polo
així,
de brou és fantàstic,
tu te menges
eh?
El teu gelat i es que menja el seu i tothom està content.
Però hi ha molts aliments que la gent no sap que són tòxics. Sempre, per Cap d'Any, parlant de rem, ara que hi ha molt de rem, és un dels aliments més tòxics per als animals. O sigui, que la gent ni ho intenti, perquè a vegades és motiu de consulta veterinària.
Uh-huh. Sí, sí, no. El rem no. I tenim més, la ceba, que ja ho hem dit també diverses vegades.
Alerta'm la ceba, perquè la ceba acompanya molt d'aliments. Tu pots donar-li un poc d'arròs que has fet perquè t'ha sobrat, però si aquest és un arròs amb conill i ceba, per exemple, no imagina que te sobra un palineu i li vols donar un poc en el teu cas, alerta'ns a ceba, clar.
Sí, ceba i que et sofregit de molt de, molt de plats.
Ceba com a bassa.
Sempre du una ceba, un pot de ceba i una tomàtica. I un,
que la tomàtica també és desaconsellable, perquè és molt àcida, eh? I després sí. Li esmolles la panxa molt, uh-huh. No?
Conclusió, pinso.
Pinso?
I així mai t'equivocaràs.
Ja, però i si tens un cas que no gaudeix amb el pinso? Perquè hi ha cans que, és que se'l mengen per...
O si tens un cas que gaudeixen sense síndrome, per exemple.
Abans de covar-se, diuen, menjarem un poquet de pinça.
Un cac que li agrada, per exemple, la síndri. És aconsellable de marrem, no, però síndri pot ser sí. La síndri,
en principi, no ha massa problema. Té molta d'aigua, també té sucre, evidentment, perquè les fruites en tenen, però, en principi, si li dones un bocinat, no passarà res. Poma, també. No és molt d'estiu, però...
Alguna alerta més que haguem de tenir respecte a l'alimentació dels nostres cans a l'estiu? Algun consell important, no? Ara que és temporada que també gaudim de vacances, o sigui que tenim més temps per passar amb els nostres animals de companyia.
No, en principi no. Sí, vull dir, podem fer les coses, però sempre en cap, no? I no... Si li vols donar un poquiniu de gelat, molt bé, però no... Però no, te passis, ja està. És
com... I si hem fet una festa i mos ha quedat... Jo no, perquè no bec, per exemple, però la gent que beu té tendència a deixar les coses esteses i ja replegarà l'endemà.
Perdona, si això és una macrofesta que no recoixes, deixes tot per mig,
Jo, gent que té terrassa, de vegades se'n van a dormir sense replegar-la. Si tenim animals i els cans acaben bevent involuntàriament una miqueta de vi o ha quedat un combinat i en fan un glob, què feim si el nostre ca ha begut accidentalment alcohol?
Si ha begut accidentalment
o senzillament l'ajudam a passar la moneda i ja està.
Bueno, dependeix un pot de com sigui la moneda, no? És com nosaltres també. Si tu fas una cervesa, doncs ja està bé, no, normalment no passa res. Ara, és el que xerren sempre, no? Que no poden comparar perquè, jo què sé, el meu cas fa 4 quilos i mig. Si se fa una cervesa, probablement es tirarà una mica gat i si fa falta anar al veterinari, anem. Dependeix un pot de com estigui.
Però tant duit que ens gats?
No, gats no, però amb marihuana sí. Molts, perquè s'ho han menjat moltes vegades, aquestes.
També l'Arti, també,
sí, evidentment,
cas.
Evidentment. No?
I ja per curiositat, tu després estàs...
Si és aquesta festa, a més d'alcohol, té més coses, doncs, per favor...
Ja. I com veterinari, si t'arriba un cany intoxicat per marihuana, ara que en parlava, estàs obligat a donar part a la policia? No importa.
En principi.
No, ja és curiositat meva.
No, en principi.
Clar,
no.
Si t'arriba un animal intoxicat...
No, el que passa que moltes... Bueno, jo me'n recordo un cas que va ser una mica així, perquè és que se veia superclar que el cas estava intoxicat. Per això venia un... no sé, un lot de 16 anys, de 7 anys, amb sa mare, no? I clar, aquell me mirava com dient, si tens raó, però jo no puc dir, no? I, bueno, vaig enviar sa mare de fora un momentet i me va dir, sí. I jo vaig dir, bueno, pues ja està, ja ho tenim. Sí, clar, això passa.
Però
normalment
sa
gent ho diu, sí. Eh? Dir, home, s'ha menjat això i ja està. No,
els veterinaris
no,
com els metges han de tenir, no? Sí, sempre informació. Certa sensibilitat també a l'hora de tractar amb les...
No,
les famílies.
I pastilles i coses que la gent té que seva i que cada setmana...
Medicaments, és vera, medicaments superperillosos. Sí. De fet, el paracetamol crec que és un perill, sobretot pels moixos.
No, pels cans no,
però pels moixos...
S'empleia en cans per sa dolor i tot això, i pels moixos és que el pots...
Pot ser letal.
Sí.
Màxima precaució.
Bueno, i el paracetamol en cans també, si te passes de dosi, no? Això sí.
Igual, eh?
Sí, però en moixos és que...
Vos semblava bona idea fer aquest repàs de consells, sobretot ara.
Si una perlita de Huelva fos viva, i encara que entàs, hagués fet una versió que seria precaución amigo cuidador. Que s'aprengui tota la llista d'allò que han comentat avui. Però si vos han quedat ganes de tenir animals de companyia a casa, no poso pena, perquè ja sabeu que en aquest programa mos hem proposat que cada setmana adopteu un moixet. I avui nosaltres tenim en Phantom, que és, el veig en pantalla, és un moixet d'un any i mig que desitja en totes les seves ganes trobar una família. El trobareu al Centre d'Animals de Sonreus, només heu d'anar allà, demanau les tres que és d'en Phantom, i segur que vos farà molt, molt, molt feliç.
Mira, en Phantom, que és d'agut, aquí el veiem supercarinyós, a més té fam, se li veu en bon estat, i és l'únic que cerca una família desesperadament. Per favor, poseu-vos en contacte amb Sonreus, aquí teniu el telèfon 971-43-86-95.
No, que volia donar una petita darrera hora, perquè acabant de saber que Bonnie Tyler ha mort i que, s'acaba de donar a conèixer aquesta notícia, 75 anys, la gran bou de Bonnie Tyler s'apaga, va néixer l'any 1951, tot just acabant de conèixer aquesta notícia, supos que durant el dia entendrem més informació i supos que serà un dia per no només recordar la figura, sinó també la música de Bonnie Tyler, aquella bou.
Ara m'he quedat gelat, ara no sabia la darrera hora de què anava. Haurem d'escoltar It's a Heartache, I Need a Hero, el manco recordar-la com a ella li agradava, que era en la seva música.
En la seva música, jo sí.
Amb aquest record tan trist, no? Amb aquesta notícia de darrera hora, arribam a les 11:29, uns consells tornant tot d'una.
TV3 Ràdio és entreteniment. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i V3 Ràdio.
Onze i trenta-un minuts. Quan parlem de neteja, moltes vegades pensam a deixar la casa impecable, rentar la roba sovint o eliminar qualsevol rastre de brutor. Però realment sabem fins a quin punt és necessari netejar-ho tot constantment?
Productes de neteja de tímides estranyes.
Si una cosa té Antònia Font és que té cançons per tot. Però bé, hem de dir que vivim envoltats de microorganismes que no veiem a la roba, en els mòbils, els comandaments de la televisió, en els interruptors o també en les esponges o en els pedaços de cuina. Però tenir microbis al vostre voltant significa estar en perill? És la pregunta que m'ho fa, Maria Antònia.
No ho sabem perquè hi ha molt de dubtes i molt de mites, com per exemple, hem de rentar una peça de roba cada vegada que mos la posam. Les olors són sempre una senyal de brutícia. Quins són realment els objectes més bruts de casa nostra?
I per respondre totes aquestes preguntes i saber què hi ha de cert i què no a les nostres rutines d'higiene, avui en parlam amb Maria Francisca Colom, ella és catedràtica de microbiologia del Laboratori de Micologia Mèdica i investigadora de la Universitat Miguel Hernández. Maria Francisca, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hem agafat el costum de fer la roba massa neta quan és realment necessari que posem una peça dins la rentadora?
Primero quiero deciros que voy a contestar en castellano porque mi mallorquino, mi valenciano, catalán es realmente malo, lo siento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la limpieza de la ropa no tiene una norma de tiempo, o sea, cada vez que te la pones o no, depende de que hayas sudado, no hayas sudado, de que estuvieras limpio o no cuando te la has puesto, de las condiciones en las que te has movido, en el entorno en el que te has movido cuando llevabas esa ropa. Hay cosas que son muy de sentido común. Si te has expuesto a un ambiente que en principio está contaminado, pues te debes quitarte esa ropa y lavarla lo antes posible. Pero cuando has usado la ropa para, pues a lo mejor ir a una oficina absolutamente limpia, con un ambiente a una temperatura en la que ni se suda apenas, etcétera, pues a lo mejor te la puedes poner más de una vez.
Clar, és veritat que ara, per exemple, fa calor, suam una mica més. No sé si, per exemple, si la roba fa olor, tot una ja l'han de posar a fena, però quins microorganismes poden quedar la roba després d'utilitzar-la, sobretot en l'estiu, no? Perquè ja de, o fins i tot, per exemple, anant a passejar i que hi hagi fum d'un cotxe que mos pot, o que mos embrutem. Evidentment, si hi ha un atac, l'han de poder rentar. Quins microorganismes pot tenir aferrada la nostra roba?
Bueno, respecto a la ropa, microorganismos puede haber muchísimos, de muchos tipos diferentes. Microorganismos que se queden en la ropa, en principio puede haber, por supuesto, bacterias, pero también hongos, pueden haber parásitos también, puede haber piojos, pueden haber ácaros, pueden haber muchos microorganismos pueden quedar en la ropa. La cuestión, cuando hablamos de contaminantes de nuestro entorno o de microorganismos relacionados con lo que es la vida cotidiana, es que hay que empezar por tener algunas ideas básicas claras de microbiología, que ya sabemos los microbiólogos que no es algo que todo el mundo conozca, por desgracia, pero que, bueno, pues en estas intervenciones que nos permitís hacer los periodistas intentamos transmitir. A ver, los microorganismos son la base de la vida, son los alimentos más abundantes en el planeta, o sea, la vida en el planeta es microbiana sobre todo, lo visible es la excepción. Entonces, los microorganismos en principio no son malos, ¿eh? Los microorganismos son al revés, son necesarios y son en general los que generan y controlan la vida. Tenemos microorganismos todos, ya casi todo el mundo conoce lo que es el concepto de microbioma, tenemos nuestros microorganismos asociados a nuestro cuerpo, tenemos microorganismos asociados a entornos, etcétera. Y el hecho de que a veces esos microorganismos sean un problema de salud es lo que nos lleva a tener un pensamiento negativo hacia ellos. El problema es que se ha deformado mucho el pensamiento negativo hacia los microorganismos porque era, pues, el conocimiento más importante que hemos tenido ha sido siempre microorganismos generadores de enfermedad. Entonces, con esa base de pensamiento, el decir qué microorganismos pueden estar asociados a la ropa, estamos pensando que nuestra ropa puede llevar agentes de patógenos, agentes que nos generan problemas de salud. Bien, es posible, pero en lo que uno tiene que entender claramente es que tú te pones tu ropa y tus microorganismos, los que están en tu piel, van a incorporarse a esa ropa. Eso no es malo. Los microorganismos que tenemos en la piel los tenemos que tener para que nuestra piel esté sana. Esos microorganismos que se incorporan a tu piel se incorporan además con restos propios, con restos de células de la piel y con restos de elementos que tienes en el entorno. Si además tienes mascotas o vives en un entorno donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente, etcétera, pues vas a compartir muchos de esos microorganismos y muchas de las células y de los componentes orgánicos que todos los seres vivos tenemos, vas a compartir mucho de eso. Y eso va a ser nutriente para los microorganismos. Entonces, la cuestión es saber que microorganismos son salud mientras que no sobrepasen los límites en los que es normal que estén, digamos, en localización, o no sobrepasen la cantidad en la que es normal que estén en una localización determinada. Y después de contaros todo esto, que a lo mejor es un poco aburrido, he pensado decir, la ropa tiene tus propios microorganismos más los del entorno. Puede tener, por supuesto, tiene bacterias, tiene virus, tiene hongos, y si además una persona tiene pues una micosis, o sea, tiene una tiña, pues llevará dermatofitos, que son hongos que producen tiña. Si una persona tiene piojos, pues llevará piojos, y si tiene sarna, llevará un ácaro, que es el larador de la sarna, que es el agente causal. Y entonces eso se puede transmitir a otras personas sin intercambiar ropa. Se puede, además, fomentar la presencia de esos microorganismos. Si tú no cambias esa ropa, no la limpias, no eliminas esos seres, y lo que haces es alimentarlos con tus células y con los nutrientes que hay en el ambiente, con la humedad del ambiente, con los contenidos que puede haber en el entorno. Ahí ya depende de en qué entorno estás, de en qué entorno te mueves. No sé si la sí. respuesta...
Sí, sí. Perfecte. Ara volia afegir que, clar, ara ens ha quedat clar que no tots els microorganismes han de fer malbé la nostra salut, però jo, per exemple, som una lota que tenc al·lèrgenes àcars bastant forta, i mo mare, perquè m'ho han dit bastant de metges i de més, me fa anar més alerta amb els llençols, amb el coixí, amb fins i tot les pepes que tenc que acumulen aquesta pols. No sé si hi ha peces de roba o coses que tenim per casa per aquests al·lèrgies en els àcars que haurien de rentar més sovint que per ventura una altra roba que duim diàriament o això.
Por supuesto, si alguien en casa tiene alergia, por ejemplo, a los ácaros, que es una de las alergias más comunes, o tiene alergia a cualquier otro componente microbiano, tienes que intentar eliminar los elementos que hacen que esos microorganismos o que esos seres muy, muy pequeños puedan proliferar. Y tienes que no solo intentar eliminar esos seres, sino evitar alimentarlos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mayoría de los microorganismos se van a alimentar cuando tú les facilitas un entorno en el que hay humedad. El agua es el elemento clave, fundamental, y además hay materia orgánica, o sea, hay células tuyas. Nosotros descamamos, aunque no nos demos cuenta, vamos descamando células de la piel, se nos cae pelo continuamente, se nos caen escamas. Todo eso que es vida normal y que es, normalmente uno ni lo ve ni lo contempla. Si tú tienes ácaros, por ejemplo, es muy típico tener ácaros en la cama, o tener ácaros en las alfombras, o tener ácaros, creo que has mencionado también los cojines, etcétera. Bueno, pues con la descamación y con lo que eliminamos, o al hablar, que vertemos un montón de células de la boca y de otros microorganismos, etcétera, con todo eso alimentamos esos ácaros, ¿no? Entonces sí que es cierto que en el caso de que hay personas que tienen alergia, hay que evitar tener en casa, por ejemplo, alfombras, cortinas pesadas, etcétera, telas que se lavan con poca frecuencia, en las que es fácil que se queden los ácaros retenidos y que se reproduzcan ahí, y es difícil eliminarlos. Ahí se recomienda limpiar los tejidos, limpiar las superficies, lavar los cojines, etcétera, e intentar evitar generar un ambiente para estos microorganismos sea propicio.
Maria Francisca Colom, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. La veritat és que quan se parla de rentar roba és molt personal, cadascú té seu mètode, la seva manera, i a tothom interessa. Moltes gràcies per atendre'ns.
De nada, a vosotros por difundir esto. Gracias.
I és veritat que és molt personal. O no vos heu trobat alguna vegada per esmars, igual que rentavaixelles? No li posis tu, no li toquis a qualcú rentavaixelles a l'hora de col·locar els plats, perquè cadascú té la seva manera.
Rituals,
i
amb la rentadora, no?
I sí, maneres de fer les coses. Passa el mateix.
Jo, per exemple, en la roba, és vera que no tot ho poden rentar cada dia, però sobretot en l'estiu, no?, que suam més o que, sí, no sé, és com a més... me fa més mania, però bé, evidentment, no sempre mosta cama, no sempre embrutam.
S'està bé, és que quan ve aixugar-les, després sí, de per les fer fetes servir, perquè agafin humitat, perquè després sí que pot ser un
rentar-les un desastre.
Els banyadors, se cerca merda, un d'aquí, com a molt els fiques a rentadora. Jo mai els pas per aigua, però no els fiques en sabó fins que acabes estiu per reconar-los.
Tim suavitzant, tim no suavitzant, tim perles d'olor, tim no perles d'olor, si és que...
Dóna per molt.
Rentar mà, no rentar mà.
Jo tot allò que assumi confort i olor ja me va bé.
En tot cas, si vos sembla, abans d'anar a publicitat, seguim en la línia d'una de les notícies que més polèmica ha generat les darreres 24 hores, la polèmica que s'ha produït amb el manifest de Menys Turisme, Més Vida. Un ciutadà búlgar ha presentat una denúncia penal als jutjats de Guàrdia de Palma contra la plataforma, també contra Arran Mallorca. La denúncia apunta a possibles delictes de danys, coaccions, desordres públics i presumpta pertinença a grup criminal.
Sí, l'escrit presentat per un despatx jurídic internacional
Internacional assenyala la difusió del conegut com a Manual d'Acció contra la Turistificació, un document que ha generat molta controvèrsia perquè descriu possibles accions contra establiments turístics. La denúncia també es dirigeix contra Dani Comas, portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Aquesta denúncia arriba després de dies de reaccions polítiques i socials pel contingut d'aquest manual. Les entitats integrades a la plataforma han insistit que defensen una protesta pacífica contra la massificació turística i algunes d'elles han volgut marcar distàncies en les accions que apareixen recollides en aquest document. Ara serà el jutjat qui haurà de valorar aquesta denúncia.
Escolta'm, Dejan Todorov, director d'Estratègia Jurídica i Projectes d'aquesta entitat, d'aquest grup immobiliari, MD Lou Grup Mallorca.
Baleares es una sociedad democrática avanzada. La protesta es libre, pero el vandalismo y el sabotaje son intolerables. Hay que desmontar mitos. El turismo no es el culpable de la crisis de vivienda. El problema real de raíz es la inseguridad jurídica y la inquiocupación que asfixia el mercado. Frente a la coacción callejera, en MD Law Group respondemos con la máxima contundencia de la ley, denunciando a los radicales en el juzgado y activando soluciones reales con nuestro plan MD registrado en el Parlamento.
No han volgut parlar amb nosaltres en directe, han desestimat la nostra petició, però sí ens han facilitat aquesta àudio, no?, que hem compartit amb oients i espectadors sobre un tema que hem abordat a la tertúlia d'ençà que varen tenir coneixement d'aquesta publicació per part de l'associació Menys Turisme, Més Vida. Són les 11:44, uns consells, seguim en ruta.
Tres ràdios Patrimoni.
L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Al dia, IB3 Ràdio.
Arriba un dels moments preferits de la setmana, el de decidir que veure el sofà o el llit, però no acabar mirant el mòbil. Moment de crispetes i també de sofà.
Crispetes i sofà.
Joana Maroto té tot preparat per saber què hem de triar exactament.
Ai, menys i molt atents, eh? Però bé, per evitar allò de passar mitja hora cercant les plataformes i només 5 minuts de veure la sèrie perquè mos quedem dormits, idò, avui he perdut 3 estrenes potents. N'hi ha per als qui mos agraden les emocions fortes, per als nostàlgics i també per als qui cerquen una bona comèdia. Sí, és bona Nadal.
Hi ha qualque revival on sortia en Patrick Swayze, per no. Marta Garau?
No, per a nostàlgia.
N'hi ha alguna o no? És que vull dir que...
Tu te quedes...
Avui dic...
Tu guardes,
dir un, tu que es diu un pa flipades. Com m'ha dit la meva directora fa... No, no estic trist. I de començar amb emocions fortes, perquè a Netflix arriba No Tengo Miedo.
¿Saben para dónde fue la bola, cabrones?
O a casa de la bruja.
En el bosque no hay ninguna bruja.
¿Un día? Desapareció un niño.
Mentre veiem el tràiler, vos expliques un thriller amb molt de misteri, de tensió i de secrets. És la història que comença quan un nen descobreix un secret terrible que capgira la tranquil·litat d'un poble, del seu poble. És d'aquelles sèries que te fan dir, va, només un capítol més, i quan te n'adones ja són les dues de la matinada i ja sabeu... Pels qui m'ho aixecam prest, això no convé massa. Però bé, si vos agraden les històries inquietants, amb suspens, aquesta té tots els ingredients per enganxar. Veiem com un nin va a cercar la pilota que ha perdut i, atenció, troba amagat un nin que sembla ara segrestar qualcú. Només puc dir això, és el meu petit spoiler del dia, la teniu disponible a Netflix i és una producció mexicana que vos diré que, com a curiositat, mostra es porta a l'any 1986, és a dir, en el Mèxic de just fa 40 anys.
Del Mundial.
Del Mundial,
exactament.
És que precisament, per això t'ho comentava, perquè tornem a ser en el 2026 un Mundial en marxa.
Quina fantasia.
Fantasia.
Però si sou més de manta, infusió i nostàlgia, no, Joana Maroto també ha trobat una escena per vosaltres. Aquesta.
Anem pels nostàlgics, sabeu que sona.
Per descomptat.
Ahir vaig fer la prova amb la Yolanda i tot d'una va saber quina sèrie és. Netflix també mos du una nova versió de La Casa de la Pradera, un dels grans clàssics de la televisió que torna adaptat en els nous temps, en els 2026 i no en els anys 70. Manté l'essència de la família, de la vida en el camp i també dels valors de sempre, però amb una producció molt més actual. Mireu.
Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land?
A fresh start for my family.
This will be our new forever.
Welcome to Independence, Mr. Ingles.
There's no post office, no church, no school.
Haurem de veure si aconsegueix emocionar tant com l'original o si encara hi haurà qui recordi la sintonia aquesta de memòria, no? Aquesta dels anys 80 que veiem quan érem petits. Sigui com sigui, els llibres de Laura Ingalls tornen després d'anys, la primera versió ja dèiem que era dels anys 70, i ara la sèrie mos torna a situar en aquell oest americà del segle XIX. En aquesta ocasió les històries estan adaptades i ja tenen conformada o confirmada, més ben dit, una segona temporada. Marta Grau, ben que dic que no s'ha estrenat i ja saben que hi haurà una segona temporada.
Home, és vera que parteixen d'una gran sèrie, no?, i amb molt de fans,
no,
però bé,
veure...
En el seu temps, però no sencera. No sencera, la veritat.
Xisco, m'ha sorpresa, no totes, perquè pensava
no
que eres...
Els capítols, ni molt manco.
Des que de petit havies seguit no. I m'has dit ara a micro tancat
no. Perquè
que no.
Jo som del 79 i crec que...
Però la vàrem fer durant els 80, reposició darrere reposició, no?
Però l'original, que d'aquesta quan la vàrem veure a casa meva, jo no la vaig veure perquè era molt petit i supos que no me'n record, i a mi aquestes sèries ambientades en sos colons americans sempre m'han fet molta peresa. És un tema...
No
que
eres
no,
de la Laura Ingalls.
No, ben igual que aquestes pel·lícules aquestes que se deien de l'Oeste, els westerns, a mi mai m'han interessat,
no,
sempre m'ha
western,
fet molta,
sí.
Molta peresa.
Hi ha gustos.
No, no hi ha gustos per tot, però
exacte.
Jo estic segur que en
que
Mare
ha...
de Tot han de més coses.
Sí, tenim una més, per acabar, una proposta ben diferent a les anteriors.
Sí, perquè vos arriba, o mos arriba aquest diumenge a 3Player i després s'emetrà, òbviament, a la cadena, Agata i Lola. Una comèdia protagonitzada per dues dones que, vos he de dir, tenen personalitats completament oposades, però que resultarà que s'entendran molt bé, i que per circumstàncies de sa vida se veuen obligades a, això, entendre-se. Ja vos podeu imaginar discussions, situacions absurdes, molt d'humor. És d'aquelles sèries ideals per desconnectar i riure una estona sense complicar-se molt sa vida. Elles són
són Neva Martín i na Mireia Oriol, que són els protagonistes, i les acompanyen en aquest repartiment Antonio Garrido, Neva Fernández, en Francis Lorenzo, que trob que torna a estar com a molt en actiu, o de moda, no sé la paraula que utilitzar. Hi ha molta de gent que els acompanya. Són 8 episodis de 50 minutets, 50 minutets que ja són, eh? Perquè ara les sèries, quan ja passen dels 45, ja són llargues. Però
no
bé,
tenim atenció.
No, s'han gravat a Vigo i voltants d'aquesta regió i cada episodi planteja un cas policial. Vull dir que tu pots veure a 5 i no passa res perquè obren i tanquen un...
Són com a Canny Lacey.
Exacte, sí. Així que ja ho sabeu, aquesta setmana podeu triar entre misteri, amb aquest No tengo miedo, amb aquesta cosa de que un nin troba a un nin amagat en el bosc i resulta que qualcú l'havia segrestat. Però bé, no vos puc explicar moltes més coses perquè, si no, destaparia un pot de sa trama. Sa nostàlgia arriba amb La casa de la pradera i també Rialles amb aquesta sèrie que ens proposa A3Player amb Agatha i Lola, que crec que són com a tres sèries molt diferents, però que vos poden engrescar a tots.
I si després de veure-les encara no sabeu què mirar, doncs sempre podeu tornar a començar aquella sèrie que ja heu vist tres vegades, que això també és molt nostre. Jo, cada setmana, miro Las Chicas de Oro.
Las Chicas de Oro és una de les teves preferides. Sí. També Na Fletcher.
Na Fletcher.
En el meu cas, Dicisàs.
Repetides, és a dir, jo és que Na Fletcher té 15 temporades. No l'he vista sencera mai i vaig mirant capítols, vaig avançant. Però Las Chicas de Oro sí que repeteix.
La meva és Dicisàs. Marta, alguna sèrie que hagis vist un parell de vegades?
No, no he repetit mai cap sèrie, fixa't.
Ai, Sex and the City, Sex and Nova York també l'he vista 7 o 8 vegades.
D'acord.
Són llocs feliços en els quals tornar.
Sí, i si no us ho heu repetit, teniu totes les propostes de Joana Maroto.
Però repetir està bé.
Hem d'acabar amb una notícia, la veritat, que mos ha deixat el cor estret. Sí, però
encara, jo és que encara
no
m'he recuperat, i crec que se m'ha vist que quan la Maroto ho ha anunciat, se m'ho que era un poema, perquè encara no me'n sé venir, que ja no la tinguem nosaltres.
La cantant galesa Bonnie Tyler, coneguda sobretot pel seu èxit, que ara sonarà de fons tot l'Eclipse of the Heart, ha mort als 75 anys. Un comunicat que s'ha publicat a la seva pàgina web. L'artista sembla no ha pogut superar la mala salut que tenia, que l'havia mantingut ingressada i en coma, i que coma ha fet que no arribés a despertar. Sap greu perdre aquesta icona de la música, sens dubte.
Així és, Marta, tenia 75 anys després de ser ingressada per un intent dolor abdominal, a més a Portugal, que no era ni a casa seva. Tyler va sofrir una aturada cardíaca després que els metges intentassin treure-la del coma que li havien hagut d'induir.
La cantant va ingressar a un hospital pròxim a Faro, a Portugal, on tenia una de les seves residències i va ser intervinguda d'urgència per una perforació intestinal de la qual no s'ha pogut recuperar. Ja no hi ha Bonnie Tyler, no. Llarga vida a la seva música. Ara escoltàvem aquest Total Eclipse of the Heart, també escoltem It's a Heartache o I Need a Hero.
Tema,
és que n'hi ha
sí.
50.000.
Mira com sona, eh? Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. Total Eclipse of the Heart. Adéu a Bonnie Tyler, que recordarem per
penata,
temes com
no?
Aquest. Quina penata, sí, i que bé que sonava Bonnie Tyler. 11:56, temps d'esport. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Repassa l'actualitat esportiva, que passa per el Mundial i també per el Mallorca.
Exacte, el Mallorca pendents dels possibles nous fitxatges. Un nom complicat per nosaltres. Abubaka Soumahoro podria convertir-se...
Ho has dit molt bé.
Has vist? Sí, sí. Abubaka Soumahoro serà...
Quantes vegades has hagut de practicar abans d'entrar aquí?
Res, és la tercera vegada en el dia que
ho
dic, perquè ho
hem
dit en el matinal,
eh?
També, ja. Sí, sí, sí.
Després vos acostumau, sí.
Com si fos Tomeu, sí. Abubaka Soumahoro, que serà el pròxim fitxatge del Mallorca, de ben segur, i un que torna, podríem dir, perquè en Cito Lubumbo ja el coneixem, va jugar cedit, se li va acabar la sessió, i ara sabrem si torna en qualitat de cedit o de traspassat. Per tant, aquests dos noms són a l'actualitat mallorquinista, que avui fa el segon entrenament de la pretemporada, que veiem, malauradament, ja no és en Morici, però sí en Lubumbo, que com veiem amb el dorsal 15, a veure si torna a jugar a Son Moix. I ja en Irvis, pel Mundial, avui comencen els quarts de final amb un partidàs amb el Marroc-França, França-Marroc, depèn a veure qui juga de local i qui guanyi. I si guanya Marroc, tindrem representant Balears a semifinals, perquè hi ha un mallorquí, en Xadi Riat, que juga pel Marroc, i veurem, avui sabrem el primer semifinalista, i demà hi ha més nervis encara, perquè juga a Espanya i juga contra Bèlxica, demà a les 9 del vespre, per tant, xerrarem un pot de tot això.
Que s'aturi el món.
Sí, totalment, sí, així serà.
Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies, adéu.
Repassa el contingut del programa al dia. Pitiuses, Laura Tur, bon dia.
Bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui tornarem a dedicar pràcticament la totalitat del programa al debat sobre diferents assumptes d'actualitat relacionats amb el sector educatiu de les Pitiuses. Aquí al programa estaran avui representats els docents de secundària i règim especial, els sindicats i també les famílies. I abans d'acabar el programa, evidentment, també dedicarem un espai a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, tant a Eivissa com a Formentera.
I acabam amb el contingut del Dia Mallorca i Xisco Nadal. Bon dia, de nou.
Bon dia, Marta Guerau.
M'encanta saludar-te.
Aquí segueix, que aquí s'ha hagut de vora la gran Marta Guerau. Avui nosaltres parlarem de Peter Ustinov, un altre gran, perquè el periodista Lluís Olivera ha fet un llibre del pas d'aquest actor per Mallorca. També farem una visita a la fira, la Diada Ecològica de Porreres, i també parlarem amb Antoni Ramis, que és un dels arquitectes mallorquins guardonats amb el Premi FAT d'Arquitectura. I com que no pot venir demà, hem avançat la visita d'en Xavi Oliver, que el tindrem amb nosaltres parlant del seu món de llengües. Aquest era el menú que hem preparat per la desconnexió de Mallorca.
Acabam amb més música de Bonnie Tyler, si t'assembla.
Sí, és que ara m'ho fes com a senya i ja estava despistant, no sabia què passava. És que hem de tornar a posar Bonnie Tyler.
Sí, però és que és tan difícil, perquè tenia des de Human Touch, Learning to Fly, que sé que he triat, perquè me semblava que era un missatge com a molt poètic, no? per aquest adeu que ens ha deixat
aprendre
aquesta diva de la música. Exactament, així que amb la música de Bonnie Tyler vos deixam, tornant demà a partir de les 9, que passeu un bon dijous.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.